Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Doncs ara sí que ja ho té. Salvador Illa podrà aprovar els seus primers pressupostos després que aquest matí el president de la Generalitat s'ha assegurat també el suport dels comuns amb la firma inclosa per consolidar el compromís, la garantia del seu sí avui. Jéssica Albiach presumia d'haver aconseguit millores en l'apartat d'habitatge.
Parlem també d'una nova llei per poder reconvertir oficines que estiguen buides, locals comercials que estiguen buits, també en habitatge de protecció oficial.
I la consellera d'Economia, Alicia Romero, assegura que aquests pressupostos són millors que els de l'intent fallit de fa dos mesos. Dels comptes actuals, també enfatitzava la partida que es destina a agricultura.
El pressupost d'agricultura creix fins als 1.000 milions d'euros, la primera vegada que aconsegueix aquesta xifra. És a dir, estem posant molts recursos en aquest sector, és el primer sector de l'economia a Catalunya, genera el 19% del PIB i, per tant, per nosaltres importantíssim.
Llum verda dels comuns, llum verda d'Esquerra Republicana i, per tant, els números surten i el govern podrà aprovar els pressupostos demà perquè ja es pugui activar el seu recorregut al Parlament amb la balca allà a la cambra. Tindran, ara sí, els suports necessaris.
Catalunya al dia.
I això el dia en què el govern ha fet un altre anunci rellevant.
Aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris interventors que el govern aprovarà la setmana vinent per fer funcionar també el món local.
Doncs això, com sentíem, el conseller de la Presidència ha dit al Parlament que hi haurà mig miler de places noves de secretaris, interventors i tresorers municipals. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
És una bona notícia per molts municipis. N'havíem parlat aquí, sobretot petits municipis que patien la falta d'aquests professionals.
Aquesta és la primera convocatòria de places des que al desembre el govern va assumir les competències en aquest àmbit.
Que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts.
I tornant a agricultura, la notícia és que aquest any la producció de préssec i nectarina serà normal i és notícia perquè no ho era de normal des del 2019.
Hi haurà els mateixos quilos que en una campanya ordinària, però els pagesos hauran de pujar-ne el preu un 15% per compensar l'increment de costos per la guerra al Pròxim Orient.
I us parlarem també de gats, concretament dels gats de carrer a Tarragona. En aquesta ciutat hi ha 300 colònies felines que l'Ajuntament vol protegir.
I els vol protegir perquè segueixen mantenint l'ecosistema urbà.
Cacen ratolins, rates, cacen insectes. I si no en tinguéssim, totes aquestes poblacions d'altres animalons que ens agraden bastant poc, doncs potser estarien bastant més extesos per la ciutat.
I aquests altres animalons són, per exemple, els ratolins. Als jardins de Camp de Mart i Rodalia n'hi ha una plaga.
I també passarem per l'Aran. Aquests dies a Viella s'hi reuneixen 300 turoperadors d'una cinquantena de nacionalitats. I això és perquè s'hi fa un congrés que és referència a nivell internacional de turisme actiu i de natura.
És una trobada itinerant que per primera vegada es fa aquí, al Pirineu Català.
The culture, the gastronomy, and not just traveling fast, but traveling slow, getting to know the people. So I'm very, very excited.
Doncs ja ho sentiu, els participants estan encantats amb el nostre país. I sobre turisme cultural, pacte per salvar el monestir romànic de Sant Esteve Casserres, un dels monuments més visitats d'Osona.
I que té una situació econòmica que està molt al límit. El Consell Comarcal, que n'és el propietari, ha aconseguit que la Generalitat i la Diputació de Barcelona s'impliquin per gestionar i finançar el monestir.
Nosaltres acumulàvem un dèficit superior als 100.000 euros anual i aquí el compromís de la Generalitat si és de ja cobrir aquest dèficit.
Mirem cap a les carreteres. Tranquil·litat a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra.
Doncs sí, tenim algunes incidències, tot i que almenys de moment no generen problemes de circulació importants. Destaquem a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia, unes obres tallen un carril sentit Barcelona, i a la Ronda Litoral a Sant Adrià, sentit el Nus de la Trinitat, tenim trànsit dens perquè un vehicle avariat talla un carril.
I pel que fa al temps, Francesc Maurí, ambient d'estiu ja, eh?
Bon dia, doncs sí, estiu, perquè alguns termòmetres ja marquen valors típics de la propera estació, però encara estem a la primavera, ni tan sols hem entrat al juny. Ara mateix, a Torroja del Priorat, igual que Vinebre o al Pantà de Siurana, tres observatoris que ja enregistren els 30 graus i nombrosos, ara mateix al país, els que donen valors de 25 a 28 o 29. Per tant, doncs, doncs, termòmetre que mira cap amunt i tocaran sostre les temperatures demà i demà passat, amb domini del sol, quatre núvols de tarda al Pirineu i a partir de demà, potser l'excepció, alguns trams de la costa, podríem veure bancs de boira marítims i aquí la temperatura quedaria força frenada.
I també tindrem esports amb una última hora que ens fa parlar del club de futbol del Lleida. A Montserrat, què ha passat?
Sí, doncs el Lleida anuncia que l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec del club ha resultat ser un estafador. Els Mossos d'Esquadra ja l'han detingut i ara està sota investigació policial. Tot plegat és un problema molt greu per al Lleida. L'adjunt a la presidència, Marc Torres, ha dit que el club ara mateix queda tocat de mort. Per tant, veurem com se'n sortiran, si és que se'n sortiran, al Lleida de futbol. A Barça femení, viatge d'aquí poc més de dues hores cap a Oslo per jugar dissabte a la final de la Champions. El club blaugrana ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que li va adjudicar la UEFA per aquesta final. És un desplaçament que no és fàcil. La Comissió Antiviolència decreta el Girona El de dissabte com a partit del risc. El club gironí també ha detectat a les últimes hores l'intent de revenda fraudulenta d'entrades que seran bloquejades o bé anul·lades. I el Vendrell i el Reus B han tancat la temporada de l'hoquei Lliga Plata. Cap dels dos ha pogut lluitar per les places d'ascens, però sí que fan un balanç positiu.
Doncs tot això, el Catalunya al dia, és un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Imma Matas a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat per demà mateix una reunió extraordinària del seu govern per tornar a portar els pressupostos al Parlament i aquest cop sí, amb la garantia que Esquerra i els comuns li donaran llum verda. L'executiu calcula que els nous comptes estaran en vigor a mitjans de juliol, a l'equador del mandat, per tant, i que podrà aguantar el que li queda de legislatura sense asfixiar-se. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Estel? Bon dia. Sí, gairebé 3 mesos després d'aquest primer intent fallit, demà el govern de Salvador Illa ho tornarà a intentar, sabent que aquest cop sí hi ha aigua a la piscina. A les 9 del matí, el Consell Executiu aprovarà un altre cop els seus pressupostos perquè es tornin a tramitar al Parlament amb la tranquil·litat que superaran tots els tràmits. 2 anys després de posar els peus al Palau de la Generalitat, doncs, Illa complirà el seu primer objectiu, el de tenir pressupostos, en un moment clau per encarar la segona meitat del mandat, tal com ha destacat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
Romero no s'ha mossegat la llengua a l'hora de reconèixer que ha sigut una negociació complicada, sobretot amb Esquerra, però tot i així ha celebrat un acord a 3 que, per cert, no preveu cap nova concessió pels mestres i professors.
I per això, doncs, ni veuen res en l'acord dels comuns ni en l'acord d'Esquerra, perquè crec, doncs, que han sigut prudents en aquest sentit i han deixat que sigui la negociació la que ens porti a la solució.
Tot i que, per cert, el sindicat majoritari de l'ensenyament, USTEC, ha vingut reclamant aquests últims dies no deixar passar l'oportunitat dels pressupostos. Sigui com sigui, els comuns han actualitzat el seu acord aquest matí, reforçant la dotació en habitatge, tal com acaba d'explicar la líder parlamentària Jéssica Albiach.
Que tinguin una visió de futur i que alhora puguen donar resposta a la immediatesa de les necessitats i de l'urgència que té la gent treballadora del nostre país. Estem davant d'un acord que és ambiciós, que té una forta ambició social. Un acord on l'habitatge té un paper central.
Aquest acord, que inclou, amb la lletra petita ja a la mà, la creació d'una direcció general per gestionar les sancions als propietaris incomplidors de totes les normatives de lloguers i també canvis legislatius per convertir oficines i locals comercials en pisos de protecció oficial.
Entesos, doncs, gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Doncs a tot això, amb aquest escenari de pressupostos de mar de fons, ara és la 1:09 i continuen les mobilitzacions dels docents enmig de les negociacions entre sindicats i departaments que s'han de reprendre aquesta tarda. Avui estan cridats a la vaga els docents del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, que així començaven la jornada de protesta avui amb una baldanada, menjant baldanes, que és una botifarra amb arròs típica d'aquestes terres. Mentrestant, doncs això que us dèiem, el departament ha demanat als sindicats una proposta per escrit, que aquest matí ja li han fet arribar, recull les peticions sindicals pel que fa a l'augment de sous i recursos per l'escola inclusiva. Aquesta tarda haurien de començar a debatre aquestes propostes, mentre ja hi ha en marxa la desena jornada de mobilitzacions d'aquest mes de maig, i seguint-les, avui que són comarques de Tarragona, també de l'Ebre, a Tortosa, hi tenim en Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
Hola, Cel, molt bon dia. Mira, en aquests moments nosaltres estem seguint una de les dues columnes, perquè la manifestació d'aquí de Tortosa confluirà en un punt a la plaça del Mercat, però han sortit a partir de les 12 dues columnes, una des de cada una des d'un centre de cada un dels dos extrems, volíem dir, de la capital ebrenca. Concretament estem seguint la que ve de la zona de Ferreries. Ara estan a punt de passar pel pont de l'Estat, el pont que creu el riu Ebre, per entendre'ns. A mà esquerra ara mateix tenim el castell de la Suda i també el monument franquista de Tortosa. Com podeu acabar de sentir, acaben de tirar una traca, ara, com dèiem, passaran per aquest pont de l'Estat. Unes demandes, una jornada de vaga avui aquí a l'extrem sud del país, amb unes demandes també que resumia d'aquesta forma Pau Orenya, portaveu d'Ustec a Terres de l'Ebre.
Tenim unes ràdios abusives, unes ràdios impossibles. Compartim una manca de recursos evident. Compartim una manca de personal de suport educatiu. I compartim també una sobrecàrrega de feina, no?, que ens situa i que ens estressa.
Tot plegat, en què es tradueix? Els hem preguntat a diversos docents, mestres i, sobretot, de les zones educatives rurals, d'escoles rurals, que aquí també a Terres de l'Ebre es combina les escoles en entorn urbà i les escoles més en entorns rurals. Això és el que ens deien.
Teníem, per exemple, sense anar més lluny, a lo millor dos alumnes amb diagnòstic TEA a l'aula, i jo em trobo que jo estic sola fent la classe d'anglès amb només una, per exemple, una vetlladora, i que a lo millor està una amb la vetlladora, està amb un dels infants, i jo he d'estar amb l'altre, i que la resta d'alumnes no poden fer la classe.
El dia a dia és que estàs més apagant focs, que has d'anar dintre de l'aula, dona la teva matèria.
Per exemple, les hores d'atenció d'educació especial, per exemple, les tenim repartides entre els tres centres de l'ASER.
Aquí estem ara, diguem-ne, al punt final d'aquesta jornada, una jornada que ha començat a primera hora amb aquest tall de la Nacional 340 Vinaròs al Baix Maestrat, juntament amb 200 valencians que han fet aquesta baldanada que comentàveu. I a banda, aquesta no és l'única manifestació i mobilització convocada avui al conjunt de la demarcació, perquè ara mateix també hi està havent una marxa, en aquest cas a la ciutat de Tarragona.
Doncs és el que ha donat de si aquest desè dia de mobilitzacions d'aquest mes de maig a l'àmbit de l'educació, avui centrat a les comarques de Tarragona i l'Ebre. Gràcies, Jordi Barranca, bon dia.
Adéu, bon dia.
I mentrestant, doncs, a l'espera de què passarà aquesta tarda quan tornin a seure a negociar departament i sindicats amb aquestes noves propostes que han d'avançar en una millora salarial dels docents. I qui notarà millora pel que fa a alguns professionals que fins ara els faltaven són els pobles majoritàriament petits. El govern ha anunciat que aprovarà la setmana que ve una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris, interventors i tresorers municipals. És una reivindicació, hem recollit en aquest programa alguna vegada, d'alguns municipis arran de la falta de personal i que, per tant, això els fa endarrerir alguns tràmits i s'acumulen els retards. Tila García, bon dia.
Bon dia. Serà la primera convocatòria que farà l'executiu des que el desembre va assumir les competències en aquesta matèria, després d'un acord amb el govern espanyol. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ho ha anunciat al Parlament.
Que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure. Aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent per fer funcionar també el món local.
I Pilar, recordem, quina és la situació dels municipis en relació amb aquest perfil de funcionaris que ara s'obren noves places?
Doncs mira, de les prop de 1.600 places que té assignades Catalunya, 630 les ocupen funcionaris de carrera. Però 660 més les ocupen interins, 180 estan vacants i un centenar més els ajuntaments no tenen l'obligació de cobrir-les i la feina la fa personal de les diputacions. Per tant, en resum, unes 950 places, el 60%, no estan cobertes adequadament pels funcionaris reconeguts per fer aquesta feina, que, com deies, és una feina bàsica per a la gestió econòmica i administrativa del dia a dia dels consistoris.
Doncs esperem que amb aquestes noves places que avui s'han anunciat i que s'aprovaran la setmana que ve, 540, posi una mica de remei a la situació que tenen alguns petits ajuntaments. Gràcies, Pilar, bon dia.
Bon dia.
Hem arribat així un quart de dues. Els Mossos d'Esquadra miren d'identificar i esbrinar les causes que van provocar un tiroteig ahir al vespre en una zona de terrasses de Viladecans, al Baix Llobregat. No va haver-hi víctimes, tampoc ferits. Segons els treballadors dels establiments de la zona, una baralla que va sortir de mare va derivar en aquest enfrontament armat. Després, els seus protagonistes van fugir amb cotxe. David Àngel, és un cas que podria resoldre's les pròximes hores, no?
Hola, Estel. Bon dia. Doncs sí, els Mossos d'Esquadra confien en aclarir els fets, ja sigui recopilant la informació dels testimonis presencials només a l'illa de l'Avinguda del segle XXI, on es va produir el tiroteig, hi ha 5 terrasses de 5 establiments diferents, o bé recollint imatges de càmeres de videovigilància, rastrejant les matrícules dels vehicles implicats, o fins i tot amb la informació que pugui aportar un radar que hi ha precisament en aquest mateix tram on els implicats van fugir en cotxe a alta velocitat. En José, un dels responsables d'aquestes terrasses, en resumia l'escena que es va viure ahir al barri de Sales, una zona residencial de nova construcció, a tocar del districte econòmic de Viladecans.
Que la història fue que las dos personas que originaron los disparos que subieron en distintos coches y se marcharon y quedó todo esto que parecía una revolución con policía, ambulancia y todo esto. Todo el mundo metiéndose dentro de los bares y gente saliendo corriendo de las mesas.
David, aquest tiroteig passa poques hores després que es detingués un veí a Cervelló, en aquest cas, que tenia un arsenal a casa, un arsenal d'armes.
Doncs sí, justament abans d'ahir els Mossos d'Esquadra van detenir aquesta persona a Cervelló on hi amagatzemava armament. En un operatiu conjunt amb la Guàrdia Civil, els Mossos també van entrar i van escorcollar el domicili d'aquest veí de Cervelló, també aquí a la comarca del Baix Llobregat. Segons fonts properes al cas, els agents van requisar diverses armes curtes com pistoles i revòlvers. Segons les mateixes fonts, el detingut hauria pogut manipular les armes, fins i tot distribuir-ne les peces a diversos grups delinqüencials, que podrien estar relacionats també amb el tràfic de marihuana i els narcoassalts.
Molt bé, doncs gràcies, David. I seguim amb successos. Ja us avisem que avui tenim diverses notícies relacionades. Una onada de robatoris al poble de Cabanes, a l'Alt Empordà, molt a prop de Figueres, ha fet que s'hagi accelerat la posada d'una càmera de vigilància per llegir la matrícula dels cotxes. Els Mossos investiguen els casos en els quals no hi ha hagut ferits, però sí que han provocat força neguit entre els veïns. Des de Girona, Fèlix Martín, perquè quants casos s'han denunciat?
Hola, doncs, des del gener han denunciat 8 robatoris a Cabanes. Pot semblar una xifra petita, però això no és gens habitual en un poble petit com aquest amb un miler de veïns. Sospiten d'una mateixa banda, perquè tots els assalts tenen característiques molt semblants, ha concretat per al Catalunya al Dia l'alcaldessa Núria Camp de la Creu.
Són cases de primera residència que tenen a darrere doncs, camps o camins, accessos de patis, on ells han pogut vigilar i veure que la persona marxés i poder-se sortir ràpid. Entren, se'n van directe al que els interessa, diners, joies, en 10 minuts t'ho desvaligen i marxen. Sí que hi ha hagut algun cas que han entrat amb algú a dintre, però no ha passat res, o sigui, van a lo que van i se'n van.
De fet, a l'Alt Empordà hi ha un projecte per posar càmeres lectores de matrícules en moltes poblacions. Cabanes n'és un, i en aquests casos el que han acordat amb els Mossos és accelerar-ne la instal·lació perquè d'aquí a poques setmanes ja estigui funcionant i sigui un element dissuasori.
S'ha parlat sempre amb Mossos, amb punts estratègics que a ells els interessa per crear aquesta xarxa de lectors de matrícules i llavors ha estudiat a quin punt els interessa i estem ja en el procés de ja fer la contractació i col·locar aquesta càmera.
A l'Ajuntament han fet un ple monogràfic per tractar de l'augment de robatoris al poble en els últims 5 mesos, uns casos que han provocat força enrenou i també alarma entre els veïns de Cabanes.
I a Barcelona, les denúncies de robatoris de bicicletes es van multiplicar pràcticament per 5 entre el 2024 i el 2025. De 222 casos es va passar a 1.046. La majoria de robatoris es van produir a la via pública i als districtes centrals. Això segons dades dels Mossos d'Esquadra, que ha donat el Bicicleta Club de Catalunya i que denuncia que no es corresponen ni de bon tros a la xifra real de robatoris. Anna Escura, bon dia.
Bon dia.
Perquè són robatoris que tenen altres conseqüències, no?
Doncs sí, calculen que un 20% de les víctimes de robatori no es torna a comprar una bici i, per tant, passa a fer servir un altre mitjà de transport. De fet, cada 2 dies, 3 persones deixen de fer servir la bici a Barcelona perquè els hi han robat. I segurament són moltes més perquè hi ha molta gent que no denuncia. Clementine Saugat, del Bicicleta Club de Catalunya, ha coordinat l'elaboració del document d'on surten aquestes dades.
L'infradenúncia, sobretot, està deguda a la falta de confiança en el sistema, perquè la gran majoria de les persones pensen que no es farà res o que, de totes formes, no la trobaran, no volen perdre el temps a anar a fer una denúncia. Molts no es tramiten perquè no hi ha suficients dades per part de la víctima, perquè no té una foto de la seva bicicleta o el número de bastidor.
Per tots els propietaris de bicicleta, el consell és clar, tenir fotografies de la bici i, sobretot, el número de bastidor. Les entitats ciclistes també consideren imprescindible un registre unificat de bicicletes i controlar les plataformes de revenda.
Doncs gràcies, Anna. Bon dia.
Bon dia.
I Carlos Baraiber, bon dia.
Bon dia.
Avui tenim avui en Carles amb nosaltres, en Carlos Baraiber amb nosaltres, que és el responsable de verificació de 3Cat Info, per ampliar una notícia que ve dels Mossos d'Esquadra que van detenir ahir a les Borges Blanques un conductor que duia 60 xais robats en un camió, també robat, i que venia de l'Aragó. Revolta Pagesa va alertar la setmana passada que no era un cas aïllat, que hi havia diversos robatoris d'ovelles i xais, i molts usuaris a les xarxes això ho han vinculat a la pròxima festa del xai musulmana que se celebra dimecres que ve. Carlos, primer de tot, anem a confirmar algunes d'aquestes dades que hem donat ara. Hi ha hagut molts robatoris de xais els últims dies?
El cert és que no n'hi ha hagut molts, però sí que n'hi ha hagut alguns, i a més, molts seguits en el temps i en una zona bastant concreta del país. Els Mossos, això sí, els compten com a casos aïllats o, en qualsevol cas, com que no és un fenomen ni un augment preocupant. Pel que nosaltres hem comptat, parlant amb Mossos i amb ramaders, n'hi ha hagut prop d'una desena, aproximadament, a les darreres setmanes, i això és cert que ha generat certa alarma al sector, doncs perquè han passat això que dèiem, molts seguits. No? La majoria es localitzen en una zona entre les Garrigues, el Priorat, la Conca de Barberà i el Segrià, és a dir, molt a prop unes explotacions de les altres, i això és el que dèiem que ha generat aquesta certa alarma. Clar, d'aquesta desena de casos, però, també si ho poses en perspectiva, doncs, per exemple, a Catalunya hi ha 2.300 explotacions d'oví i 1.300 de cabrum. Per tant, sí que és veritat que no és una cosa generalitzada, encara que pels ramaders que ho pateixen, doncs sigui un greuge i poden perdre milers d'euros, fins i tot.
I sobre la possibilitat que tinguessin a veure aquests robatoris amb la festa del xai, què podem explicar?
Mira, el que ha circulat força a xarxes és una cosa així com que molts musulmans estan robant els xais per sacrificar-los pel seu compte, no? Això és fals, és a dir, no hi ha molts musulmans que estiguin robant xais pel seu compte. Aquesta festa requereix que cada unitat familiar aporti un xai a la trobada, que és com el nostre Nadal, el Nadal de la gent que és catòlica o el que sigui, però és clar, la comunitat musulmana amb qui hem parlat ens assegura que ara la majoria de gent, hi ha uns 500.000 musulmans a Catalunya, ja compra el xai a la carnisseria i no es complica la vida en aquest sentit. D'altra banda, aquest robatori més que fer-los musulmans per fer la guerra pel seu compte, podríem dir, els mateixos ramaders els atribueixen a delinqüents comuns que veuen que robar i revendre xais els pot sortir a compte. Per què? Doncs perquè el preu del xai està en rècords aquest any. Falta oferta, la demanda és alta, en part també per la festa del xai, i sens dubte doncs, hi ha qui vol fer negoci amb això. De fet, per evitar que ningú aprofiti aquest mercat negre que podria haver-hi d'aquests xais robats per fer el sacrifici pel seu compte, el Departament d'Agricultura i Ramaderia ara fa més de 10 anys que fa campanyes per recordar a la comunitat musulmana, justament, que això no es pot fer i, a banda, que hi ha previstes sancions i multes si algú ho fa. Això sí, en els últims 3 anys, per exemple, el Departament de Ramaderia i Agricultura només ha tingut constància d'unes 13 denúncies per sacrificis il·legals. Per tant, en el cas que es donés aquesta situació, serien casos molt puntuals.
Molt bé. Doncs gràcies, Carlos Baraiber, per aportar-nos una mica de verificació a aquests rumors que a vegades corren per les xarxes i que en aquest cas tenia a veure amb l'augment de robatoris de xais coincidint amb la celebració la setmana que ve de la festa del sacrifici
sacrifici per part de la comunitat musulmana.
Gràcies a tu, bon dia.
Bon dia. Doncs a banda de xais també roben vaques. Els Mossos han denunciat un ramader de l'Alt Urgell que n'havia robat 3 per fer-les passar per seves i després vendre-se-les. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
Bon dia, Estel. Sí, tot va començar per la denúncia d'un ramader de la comarca que el mes de desembre va denunciar que li havien robat 3 vaques que pasturaven a la muntanya dins de les seves finques. Un mes més tard, els Mossos van localitzar en una altra granja 3 vaques que coincidien amb la descripció i la foto dels animals. Arran de la investigació van descobrir que el ramader d'aquesta explotació havia demanat diversos duplicats de cròtols, les arracades grogues que identifiquen els animals, i van descobrir que l'home no donava de baixa els animals morts de la seva granja, sinó que posava aquests cròtols duplicats en vaques que havia robat i les feia passar per seves. Després les portava a l'escorxador on les venia. Ara l'han denunciat pel furt de bestiar, per falsificació documental i per estafa. Una de les vaques, per cert, s'ha recuperat en vida.
Doncs gràcies, Joaquim. I robatoris també al camp. Aquest matí hem sabut que un pagès de Serós, el Segrià, ha denunciat que se li han endut 6.000 quilos de cireres de les seves finques. 6.000 quilos. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I de quin valor estem parlant?
Doncs mira, segons Unió de Pagesos, la fruita estava a punt de ser collida. De fet, estem en plena campanya de la cirera i tenia un valor d'uns 20.000 euros. El pagès ja ha interposat denúncia als Mossos. Se sospita que els lladres hi van anar uns quants dies seguits, del 15 al 20 de maig, i les van carregar en furgonetes uns 1.000 quilos per dia. A tot això, el sindicat demana més coordinació amb la policia i lleis més dures per combatre aquest tipus de robatoris al canvi a les granges. Néstor Serra és coordinador d'Unió de Pagesos a Lleida.
Qui la faci, qui la pagui. Si no, al final, nos encansarem i passarà alguna desgràcia. Home, pues que la gent està tipa, perquè a part de les cireres, hi ha hagut robatoris aquí al cantó de Lleida de coure en granges en producció.
Ahir mateix, precisament, van denunciar aquests lladres que es van emportar tot tipus de material de granges d'Artesa de Lleida, també un altre robatori a l'horta de l'empresa familiar La Cistella de Montgai, La Noguera, tot plegat amb el greuge que no només tenen pèrdua del producte robat, sinó també el cost de les infraestructures que es fan malbé.
Entesos, doncs gràcies, Estela Busoms. Bon dia.
Bon dia.
I ens quedem a Lleida, però per parlar de millors notícies. Que venen dels productors de préssec i nectarina que preveuen que la producció en quilos d'aquest any a Catalunya serà normal. Això no passava des del 2019 i pel que fa a preus, això sí que asseguren els pagesos que hauran de cobrar un 15% més per compensar l'increment de costos derivats de la guerra al Pròxim Orient. Són dades que s'acaben de fer públiques ara a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I de moment, a hores d'ara, continuen, doncs això, que la notícia és la normalitat.
Sí, aquesta és la paraula textualment que ells fan anar. No només a Catalunya, sinó als principals països productors d'Europa. Això després, recordem-ho, d'anys marcats per gelades, pedregades i falta d'aigua, fa que l'augment de quilos respecte a l'any passat a Catalunya, per exemple, sigui d'un 13,5%, però si fem cas a la mitjana dels últims 5 anys, l'increment seria del 24%. Un sector, doncs, que, si no hi ha cap inclemència meteorològica en les properes setmanes, es mostra més optimista. Sentim Manel Simón, director general de Forcat, que és la patronal del sector.
Des del 2019, doncs, que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua, d'acord? Per tant, doncs aquest any, com ara veureu, respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu fins a la data.
Pel que fa als preus, el que deies, l'increment dels costos de l'energia, dels embalatges, dels productes químics de tractament dels arbres, és, diuen, de 15 cèntims per quilo. Això és un 15% més que el pagès ha de cobrar, diuen, per la fruita i que el sector creu que també s'hauria de repercutir a la cadena de distribució.
Si el nostre sector ha d'assumir un increment del voltant de 15 cèntims per quilo com a mínim, necessàriament això s'ha de repercutir al llarg de la cadena. Necessàriament s'ha de repercutir al llarg de la cadena. Perquè si no, al final, qui ho paga això és la mateixa producció i les empreses productores.
La producció, per cert, prevista al país arribarà aquest any, diuen, a les 422.000 tones.
Doncs, per tant, la mateixa producció que un any ordinari, però a preus més disparats. Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
Un minut, haurem arribat a 2:15. 8.000 persones assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona, presidida pel Papa Lleó XIV, el 10 de juny. D'aquests, 4.000 seran feligresos de parròquies de la ciutat. Són detalls que ha donat avui el patronat del temple, que assegura que tots els actes del centenari tenen un cost de 3,2 milions d'euros que paguen íntegrament empreses col·laboradores. Des de la Sagrada Família, Mar Riera.
Bon dia. Més de 200 cardenals i bisbes de tot el món acompanyaran el Papa en l'acte central de la Sagrada Família. A més de les autoritats eclesiàstiques, a la missa també hi assistiran els reis, el president del govern espanyol i el president de la Generalitat. En total, 4.000 persones dins la basílica, a més de 600 cantaires. A fora també s'habilitarà un espai al carrer Marina per 4.000 persones que ho podran seguir tot per pantalles. I part del públic seran feligresos, com ha destacat Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora.
Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
Després de la missa, el Papa sortirà a fora i beneirà la torre davant dels convidats a l'exterior. Hi haurà un final de celebració amb il·luminació de la torre i focs i alguna sorpresa que no han volgut avançar. Uns actes, aquests, els del 10 de juny, que tenen un cost d'uns 200.000 euros que assumeixen íntegrament empreses col·laboradores de la Sagrada Família, així com també tots els actes del centenari.
El cost total, tant de els esdeveniments, com tota l'estructura tècnica necessària per la seva organització, ha estat de 3,2 milions d'euros. I aquesta quantitat ha estat aportada íntegrament per empreses col·laboradores de la Sagrada Família.
Sobre com es farà l'entrada del pontífex dependrà en part del protocol i les mesures de seguretat, però tot apunta que ho podria fer pel carrer Sardenya. La mobilitat i els talls de trànsit dependran de l'Ajuntament de Barcelona.
Hi ha hagut acord in extremis per evitar el tancament del monestir romànic de Sant Pere Casserres. És un dels monuments més visitats d'Osona. El Consell Comarcal, que és el propietari, ha arrencat un acord amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona per implicar-se en la seva gestió i finançament. El govern, segons aquest pacte, aportarà 100.000 euros anuals per al manteniment del monestir, que havia arribat a una situació econòmica límit. Des de les Masies de Roda, Nati Adell, d'aquí el clam unànime dels alcaldes d'Osona de fa uns dies per demanar ajuda a institucions superiors.
Exacte, fa 3 anys que s'estava buscant una solució perquè el pressupost que pot destinar-hi el Consell Comarcal és insuficient. De fet, no és gens habitual que un ens supramunicipal com aquest gestioni patrimoni. El president del Consell Comarcal és Marcel Ortuño.
Nosaltres acumulàvem un dèficit superior als 100.000 euros anuals, evidentment depèn de l'any, i aquí el compromís de la Generalitat sí és de ja cobrir aquest dèficit i llavors l'aportació que faria extra la Diputació doncs serviria per poder fer un manteniment més ambiciós.
Parlem de l'únic monestir benedictí de la comarca, que hi van viure 12 monjos i un dels pocs que manté l'estructura original íntegra del segle XI. L'Oriol Montero és educador de patrimoni i va treballar de guia al monestir durant 13 anys.
Aquí el fet de que la comunitat no fos mai gaire gran, no van necessitar ampliacions i, per tant, es van quedar una mica amb l'edifici com el tenien en el seu origen. Veure'l ara i contemplar-lo com a monestir romànic és un monestir romànic pur.
Un monestir de gran valor patrimonial que en determinats moments va arribar a fer de granja. Va tenir activitat eclesiàstica fins a finals del segle XVI.
La crisi de l'habitatge impacta de ple en les persones que atén Càritas a Girona. 6 de cada 10 atesos viuen en infrahabitatges i el 50% es queden en situació de pobresa severa després de pagar el lloguer. Són dades de la memòria anual de Càritas que s'ha presentat aquest matí. Ho ha seguit la Núria Peraire. I, Núria, quina radiografia de la situació us han fet?
Hola, bon dia. Doncs mira, ens han dit que tenen sobretot dones, són un 60%. També que 3 de cada 4 atesos tenen menors a càrrec i 6 de cada 10 no tenen un habitatge digne, és a dir, que relloguen habitacions o ocupen pisos, precisament perquè amb fills no poden permetre's viure's al carrer. Segons Càritas Girona, els que sí que paguen un lloguer són el 50%, però a causa dels preus alts dels habitatges i dels sous baixos, un cop han pagat la mensualitat, es queden en una situació extremadament delicada. Sentim com ens ho explica el responsable d'anàlisi social, Calle Gómez.
Són aquelles famílies que potser no tenen aquest problema d'habitatge, però que un cop fan front a les despeses d'habitatge, un cop paguen el lloguer, és la mesura de tinença de l'habitatge més comuna entre les persones que estem acompanyant, un cop paguen aquesta despesa d'habitatge, es queden en situació de pobresa severa.
Càritas també detecta que molts dels que tenen viuen en aïllament social, és a dir, que no poden recórrer ni a família ni a amics, i això els fa molt més difícil sortir de l'exclusió. Amb els seus programes, l'entitat treballa per ajudar-los a teixir relacions. I una última dada, gairebé el 40% dels que tenen menys de 35 anys.
De Barcelona dona per fet que les restriccions a Collserola per la pesta porcina africana es mantindran tot l'estiu. Tot i que el tancament del parc no guarda cap relació amb els incendis, els responsables dels bombers de Barcelona consideren que això reduirà el risc de focs forestals en aquest massís. Barcelona, Montse Poblet.
Bon dia. La campanya d'incendis d'aquest estiu a Collserola estarà marcada, com a la resta del país, per la quantitat de massa forestal que s'ha generat amb les pluges, però aquí també per les restriccions de la pesta porcina africana que prohibeixen l'accés dels visitants al parc. Segons el tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'allargaran almenys tot l'estiu.
Al llarg d'aquest estiu no hi haurà aixecament de restriccions, ho tinguem tots doncs, ben presents.
A Collserola, un 85% dels incendis estan causats per l'acció humana, de manera que en un estiu sense visitants és lògic que Clara La Torre, responsable de la Divisió d'Intervencions dels Bombers, faci aquest pronòstic.
Les restriccions més aviat el que faran serà disminuir aquest tipus d'accions i, per tant, les possibles o potencials ignicions, en principi, és el que esperem.
De tota manera, no serà fàcil millorar els números de l'any passat, només 15 petits incendis i menys d'una hectàrea cremada. Des de l'abril, els bombers ja fan tasques preventives a Collserola, patrullen per comprovar el bon funcionament dels hidrants o per detectar problemes d'accés a camins o carreteres. Aquest vespre faran un primer simulacre a la zona de Torre Baró per valorar la seva capacitat de resposta en cas d'un incendi proper a les zones habitades de Collserola.
Les reserves d'aigua que té ara mateix Catalunya permetran afrontar aquest estiu i el que ve sense problemes, encara que hi tornés a haver un període de sequera, Toni Fortesa.
Així ho ha assegurat el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, en declaracions al Catalunya Nit.
Començarem aviat l'estiu, amb un consum més alt que tindrem tant per regadiu com el consum domèstic, amb aquest 95%, que realment és un cas excepcional, no? Tenim aigua per aquest estiu i tenim aigua per l'estiu que ve sense tenir problemes de restriccions en qualsevol cas.
Tot i l'actual situació d'abundància hídrica, Armenter assegura que s'estan portant a terme accions per prevenir futurs episodis de sequera a Catalunya.
Hem tingut uns aqüífers que han sigut estratègics per poder superar aquesta sequera sense restriccions a la regió metropolitana i, per tant, ara el que hem de fer és deixar recuperar les aigües. I per això tenim aquestes estabilitzadores que estan actualment més o menys al 50% de la seva capacitat i això ens permet anar reservant recursos naturals per al que pugui venir.
Tot i aquestes actuacions, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua apunta també la necessitat de tenir totes les infraestructures a punt per poder afrontar futures sequeres.
L'Ajuntament de Tarragona promou la protecció dels més de 3.400 gats que hi ha als carrers de la ciutat. Diuen que són indispensables per mantenir l'ecosistema urbà i controlar plagues de rates o ratolins, com la que afecta als jardins del Camp de Mart. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I com els estan protegint aquests gats?
Doncs mira, han creat una xarxa de voluntàries acreditades per cuidar les més de 300 colònies de gats que hi ha a Tarragona. Penseu que de les 270 persones que alimenten i tenen cura dels gats a la ciutat cada dia, més del 65% hi han fet el curs de formació i han rebut el carnet i l'armilla que les identifica per fer una gestió ètica de les colònies. El consistori ha demanat respecte per a aquestes persones que moltes vegades han d'aguantar les impertinències de la gent. La regidora de Benestar Animal, Sandra Ramos, diu que l'evolució de les plagues d'arrossegador seria molt pitjor sense l'existència dels més de 3.400 gats que hi ha als carrers.
Aquests peludets, que a vegades els trobem per tot arreu i que ens sorprèn, ens ajuden a mantenir l'ecosistema urbà de la nostra ciutat. Cacen ratolins, rates, cacen insectes, i si no en tinguéssim totes aquestes poblacions d'altres animalons que ens agraden bastant poc, doncs potser estaríem bastant més extesos per la ciutat.
És curiós perquè el lliurament d'aquestes acreditacions a les voluntàries coincideix amb l'existència d'una plaga de ratolins que afecta una àrea dels jardins del Camp de Mar. Tècnics municipals ja han perimetrat l'àrea per fer-hi un tractament per controlar els rosegadors.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I avui força més tard del que és habitual, perquè falten només 20 minuts per les dues. Marc Vidal, bon dia.
Vidal, bon dia.
Disculpes pel retard. Va, repassem les notícies més vistes a la web i a l'app de 3cat.info.
Mira, això ens passa a vegades, ens ha sorprès avui, que és una informació del setembre, aquesta que diu jurats populars com es trien els ciutadans que en formen part i què faran durant el judici.
I ja m'imagino que ha passat perquè doncs torni a ser de les
passat,
més llegides.
Ha passat això que tu t'imagines i que molts es deuen estar imaginant ja, que és una de les notícies que va vinculada al cas de la detenció de Jonathan Andic aquesta setmana. Està acusat d'homicidi i pot acabar acusat d'assassinat. Recordem-ho tot plegat, per tant, jutjat per un jurat popular, si és que realment acaba havent-hi judici, que estem encara molt a l'inici de tot plegat, però efectivament, com que pot acabar sent jutjat per un jurat popular, doncs molts de nosaltres hem anat a consultar com es constitueixen aquests jurats populars. Recordeu que es fa un sorteig entre 25 persones i que a partir d'aquí doncs, se n'elegeixen 11.
Déu-n'hi-do. Quina altra recomanació fem avui, Marc?
I avui la recomanació important és la calculadora de la nota de tall pel 2026, el simulador, per saber què has de treure a la selectivitat. És a dir, tu aquí has de posar les notes del batxillerat, que molts dels alumnes ja tenen avui mateix, les notes del batxillerat, i a partir d'aquí calcules què has de treure en cada assignatura que tens a l'ESPAU, a la selectivitat, per obtenir la nota mitjana que tu
vols.
Per tant, important, calculadora de la nota de tall 2026 al 3cat.info, que ja podeu consultar.
Molt bé. I fa un any, de què parlàvem?
Mira, parlàvem de la denúncia d'un gir ultraconservador en una escola concertada de Terrassa per un canvi de direcció. Hi havia 150 famílies que van portar el cas a inspecció. Inspecció Educativa va fer un informe, que un expedient, en tot cas, que es va tancar a finals de l'any passat. Controlarà, des d'ara, els continguts d'aquesta escola durant 2 anys per evitar, doncs, bàsicament els continguts de les assignatures per evitar aquest gir ultraconservador. Això sí que sàpigues que moltes famílies l'any passat van demanar un canvi d'escola. Van ser 68 famílies les que van demanar el canvi d'escola d'aquest centre de Terrassa, l'Escola Carmel.
Molt bé, Marc, doncs fins demà.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Avui és l'últim dia que la polèmica discoteca UAC a Sabadell, situada al terme municipal però de Sant Quirze del Vallès, pot obrir portes. El local ha de tancar després que una revisió del pla d'usos de les zones industrials prohibeix que hi hagi sales de ball i discoteques. Sant Quirze, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Els propietaris del negoci consideren que la llicència d'activitat, però, continua vigent.
Sí, i per tant no tenen previst tancar. És més, demà divendres hi ha una actuació i algunes de les entrades n'hi ha de diferents preus estan esgotades. La nova normativa aprovada el 2021 estableix que no hi pot haver sales de ball ni discoteques als polígons industrials d'aquest municipi. Es va donar en aquell moment 5 anys perquè aquest tipus de locals reconvertissin el negoci o bé tanquessin. Els propietaris de la discoteca, però, consideren que la llicència està vigent. L'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Oliveres, deixa clar en declaracions a la CN que no hi haurà més moratòria.
D'entrada, aixecar acte de que està obert. I després
després procedir en el procediment administratiu. La llei és clara, 10 dies per buidar l'espai i el precinte directe. És una qüestió de compliment de normativa i aquesta normativa és vigent i s'ha d'acatar, no? No només el WACA, tothom. Han estat notificats fa 5 anys, han estat notificats el gener i el febrer, se'ls ha tornat a notificar ara.
La sala es diu WACA Sabadell, però està dins el terme de Sant Quirze. És una macrodiscoteca amb un aforament per 3.000 persones. Ha estat notícia en diferents ocasions per baralles entre clients, també entre clients i personal de seguretat, discriminacions racistes a l'entrada o bé denúncies per agressió sexual, a banda de les queixes per la brutícia que genera també el seu entorn. La normativa afecta un total de 7 locals, però alguns ja s'han reconvertit, han canviat el negoci. Per exemple, n'hi ha que es dedicaran ara a restauració, cocteleria o bé a escola de dansa.
Catalunya al dia.
I la Vall d'Aran és aquests dies l'epicentre d'una de les trobades internacionals de referència per al turisme actiu i de natura. Sofia Cabanes, des de Viella, aquí han arribat 300 turoperadors d'una cinquantena de nacionalitats.
Bon dia, Estel. Doncs sí, es tracta de l'Adventure Elevate Europe, una cita que el sector veu com una oportunitat per projectar internacionalment el Pirineu a nivell turístic i més enllà de la temporada d'hivern. Pepo Foz, del Pallars, representa una de les agències que hi participen.
Tots sabem que busquem clients estrangers, molts cops que busquen segons quin tipus d'experiències i que potser desconeixen el territori i nosaltres som els que els anem a oferir de manera que puguem col·laborar.
I cerquen tancar acords amb turoperadors com Nubohito Kubo, que ja fa 5 anys que visita l'Aran per portar clients japonesos i ara vol ampliar el ventall d'experiències.
Sí, he descobert algunes noves aventures en aquest territori, perquè abans només havia visitat la Vall d'Aran i Barcelona.
I des dels Estats Units, Lauren Jefferson ja pensa portar clients al Pirineu l'any que ve.
Estic impacient per tornar l'any que ve i volem promocionar-ho més entre els nostres turistes, així que he fet moltes fotos. Hem fet kayak, el menjar també increïble, l'excursió a la muntanya, els nois estaven entusiasmats.
El congrés tanca avui portes i durant 3 dies els turoperadors han descobert el patrimoni, la cultura i la natura de diferents punts del Pirineu.
I ara anem a Lleida, on més de 400 professionals del sector de l'enllumenat públic es troben en el marc d'un simposi estatal. Fins demà s'abordaran qüestions com la pujada del cost de la llum i l'impacte que té per les finances municipals o la manera de reduir la contaminació lumínica. És un simposi que coincideix amb la renovació de tot l'enllumenat públic de Lleida, Júlia Albacar.
Bon dia, sí, així és. El projecte preveu instal·lar tecnologia LED a més de 14.500 punts de llum i situar a Lleida com una de les primeres capitals de l'estat espanyol que tindrà tot l'enllumenat de baix consum. De fet, es preveu que l'estalvi energètic sigui del 64%. Ho destacava així la tinent d'alcaldia d'Agenda Urbana, Begoña Iglesias, durant la inauguració del simposi.
És un projecte transformador que no consiste únicamente en cambiar luminàries, sinó també en replantear pues, una forma integral cómo gestionamos, cómo mantenemos alumbrado público en nuestra ciudad.
El projecte tindrà un cost de 31 milions d'euros i s'espera que pugui estar enllestit entre el febrer i març de l'any que ve. De moment ja s'han canviat el 30% dels fanals, inclosos, per cert, els de la postal més icònica de la ciutat, la Seu Vella. La millora de l'enllumenat era una demanda reivindicada per les associacions de veïns perquè s'havien arribat a detectar més de 200 punts foscos a la ciutat. Sentim Toni Baró, president de la Federació d'Associacions de Veïns, i Beni Ros, presidenta de l'Associació de Veïns de Cap Pont.
Pràcticament a tots els barris hi ha alguns punts que us fa més cosa, no? I sobretot als límits de la ciutat, i que algunes zones, doncs, per exemple, de la canalització.
És veritat que hi ha punts foscos per la inseguretat i el que estan espatllats s'han de canviar.
El simposi es va inaugurar ahir a la tarda i s'allargarà fins demà divendres.
I Olot començarà a sancionar els comerços que no compleixen la normativa d'atendre i retolar en català. El 96% sí que la segueixen, però n'hi ha 26 que no. Anem a la capital de la Garrotxa. Laia Claret, com ho sap l'Ajuntament qui compleix i qui no? Que han fet un estudi.
Sí, hola, bon dia, és així. Ha fet una campanya que va començar el mes de setembre. En una primera fase es va detectar que el 90% dels 664 comerços complien la normativa. Després d'aquest mitjan llarg són el 96%. La regidora de Llengua Catalana, Susana Pagès, remarca com ha estat l'acompanyament a les botigues i que comença una nova fase.
Primer hem donat totes les eines, hem prioritzat la pedagogia, hem prioritzat un acompanyament, com explicava, molt personalitzat, hem anat a tots els establiments, els hem ofert també píndoles formatives a partir del Consorci per la Normalització Lingüística. L'actitud que hem trobat ha estat molt positiva, però ara hem d'arribar fins al pas final, que és arribar a les sancions.
La regidora de Comerç, Gemma Canalies, especifica què és el que menys compleixen els establiments.
Destacar l'atenció, sí, és tot en general, però en aquest cas sí que seria destacar l'atenció. En segon lloc, la retolació i segurament la cartellera.
Al pròxim ple, l'equip de govern aprovarà poder assumir la competència per sancionar unes multes que poden arribar als 3.000 euros.
Catalunya al dia.
L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen burundanga.
Teva cervesa ben fresqueta.
Salut i força al canut.
No!
La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, s'obrirà amb la premiere mundial del film Burundanga, amb direcció de José Corbacho. Aquest any hi ha rècord d'inscripcions, amb més de 330 produccions, en una edició que es farà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. Manel Sastre, des de Tarragona, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, l'organització ha seleccionat en total 82 films per projectar-los en l'edició d'enguany, que s'acaba de presentar i que es faran al Teatre del Casino Municipal Municipal de Roda a partir del 6 de juny. Hi ha diverses estrenes previstes, però la més destacada és la que obrirà el certamen, la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galceran, Burundanga, amb coproducció del 3CAT i dirigit per José Corbacho. Cris Gambín és la codirectora del FICCAT.
Molt contents, aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes i la més sonada és Burundanga, la pel·lícula, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galcerà. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
Una comèdia protagonitzada per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Silvia Brillo, Santi Millán, entre altres, però que no es podrà veure a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs seleccionats llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tanit, un FICCAT que també ha triat una vintena de curtmetratges i 6 documentals, que enguany també atorgarà el Premi Montserrat Carulla a Joel Joan, que és actor, director, guionista i productor.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
10 minuts i les 2 del migdia. I ara anem cap al Disseny Hub de Barcelona, que obre demà al públic una nova exposició que reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través d'aquesta dualitat tan catalana del seny i la rauxa. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura a la ciutat, reuneix més de 500 peces. Algunes d'elles ja les ha vistes la Montse Mas. Montse, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Cert, Coderc o Ac Arquitectes, que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica Catalunya Ràdio el cocomissari de la mostra, Joan Roig, amb aquest exemple.
Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples per mi més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectes de finals de juny.
El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
L'exposició Seny i Rauxa, que es pot visitar fins al setembre, també homenatja les dones arquitectes, sovint invisibilitzades, amb la música de fons d'Anna Bofill, que sentim, germana de Ricard Bofill.
I responsable, juntament amb ell, de vegades amb ell i a vegades sense ell, d'algunes de les obres més emblemàtiques, per exemple, l'edifici Walden de Sant Joan d'Espí.
Exacte.
Molt bé, gràcies, Montse, bon dia.
Bon dia.
Parlem
també de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, que s'instal·la des d'avui fins l'1 de juliol a les places de Gràcia, Ciutat Vella i Nou Barris, amb cinema gratuït a l'aire lliure. El certamen vol rumiar sobre el passat i recuperar debats dels anys 70 que van quedar fora de l'agenda, com les identitats queer. Estel Coletas, bon dia.
Bon dia. Les projeccions arrenquen avui amb el film Cries, centrat en l'escriptura femenina de diaris d'adolescents. El certamen combinarà aquesta mirada jove amb la secció de persistències fílmiques, amb una recuperació de peces històriques sobre el lesbianisme polític o la pressió estètica sobre els cossos. Alba Villarmea és la programadora de la mostra.
El lema de les herències rumiants. I el que hem fet és agafar aquesta reflexió sobre què podem aprendre de les lluites feministes o dels moviments feministes d'altres moments històrics i què ens podem emportar cap al present.
A més, la Filmoteca projectarà Sirens Call, candidata a la Berlinale, i dedicarà una retrospectiva a la cineasta nord-americana Barbara Hammer.
Esports.
I ara entrem ja en territori d'esports. A 6 minuts per les 2 del migdia, com sempre en desconnexió per les 4 demarcacions, a Barcelona, Montserrat. Ja, bon dia.
Hola, bon dia.
D'aquí una hora i mitja, aproximadament, el Barça femení vola cap a Oslo per jugar demà passat la final de la Champions. Ha fet aquesta hora molts culers. Ja es desplacen cap allà, cap a Noruega.
Sí, això és, ens ho ha confirmat la Ruth Vilà, que ja està volant cap a Oslo. Les blaugranes, les jugadores del Barça, han fet avui un últim entrenament a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. Irene Paredes encara s'ha entrenat al marge del grup avui. Amb tot s'espera que tant ella com Caroline Graham puguin entrar a la llista de convocades. Un partit ple d'emocions per a la davantera noruega, com explicava TV3.
És un dia especial en casa, muy a casa para mí por que crecí justo ahí, muchas memorias de este campo, de toda la vida. Si ojalá pasa, seria muy guay.
El fet que la final de la Champions sigui a Noruega ha complicat el desplaçament, que no serà tan massiu com en d'altres ocasions. El podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol avança que el Barça ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que li va adjudicar la UEFA per a la final, i també que el gruix d'aficionats blaugranes que s'hi desplacin ho faran al marge del viatge que organitza el club. La UEFA ha confirmat que s'han venut totes les entrades per a la final i que l'Ullevål Stadion d'Oslo estarà ple amb 28.000 espectadors. Si el Barça guanya la Champions, la celebració serà diumenge a partir de les 5 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
El central del Barça, Pau Cubarsí, reconeix que han tancat una bona temporada, tot i que la Copa i la Champions se'ls han escapat.
En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio, Cubarsí destaca el valor de guanyar dues lligues seguides.
Sí, al final són dues lligues consecutives que al final és el que has anat fent durant tota la temporada, doncs, un nivell espectacular, doncs, poder tenir aquest reconeixement al final, que és tenir el títol de Lliga, i si pot ser dos seguides, doncs és algo espectacular, que això vol dir que portem dos anys treballant de manera molt bona.
Un Barça que treballa per incorporar nous fitxatges, com ara un davanter per substituir Robert Lewandowski, que marxa. El director esportiu del Barça, Deco, creu que el polonès no es pot reemplaçar.
Pues un día un poco triste porque al final se consolida un poco la salida de Robert, ¿no?
Yeah. O
sea, pero el Barça... Es imposible sustituir a Robert, porque hoy día estamos hablando ahí. Robert ha sido el mejor delantero de los últimos años, y todo lo que ha hecho en el Barça es muy difícil de que pueda alguien sustituir, pero el fútbol es así.
Declaracions de Deco durant el sopar que va fer la plantilla del Barça i a la nit per celebrar el títol de Lliga i de la Supercopa.
A l'Espanyol, un dels capitans, Edu Expósito, ha posat en valor l'arribada de Monchi com a director esportiu del club.
Diu Expósito que en Monchi veu en un futur il·lusionant que també inclou Manolo González, i és que el capità blanc i blau creu que jugadors i tècnics tenen una confiança mútua total. Expósito creu que Manolo és el millor entrenador que pot tenir l'equip.
Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado. Y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
Expósito afegí que l'Espanyol està fent moviments perquè l'equip no hagi de patir tant la pròxima temporada per mantenir-se a primera.
En bàsquet, el Joventut s'ha garantit la plaça per al play-off de la Lliga ACB.
Després de guanyar el Tenerife 98-100 a la pròrroga i amb una remuntada de 17 punts inclosa. Dani Miret, entrenador de la penya.
Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú no ens esperava amb aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
Evidentment, no és Dani Miret, és Mariona Tarré, la portera del Mataró de Waterpolo, que va guanyar ahir el Sabadell 13-6 al primer partit de semifinals pel títol de Lliga. I destaca també un parcial de 6-0 al tercer quart del partit. Encara en waterpolo, el Sant Andreu es pot classificar avui per a la final de la Lliga Femenina si guanya a casa contra el Terrassa en el partit que juga a 7:45. Les andreuenques tenen un 1-0 a favor. A la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca la lligueta de quarts amb un ple de victòries després de guanyar ahir l'Olympiacos 9-12, i ja saben que les semifinals jugaran contra Ferencváros.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
A la cara duc pintada una rosa del Roser. Soc bonica i olorosa, però si em toques punxaré. A la cara duc pintada la floreta d'Argelaga. La bellesa me la guardo per a qui em dona la gana.
Silvestres, trio vocal de polifonia tradicional originari de les Terres de Lleida, actua demà passat al claustre de Sant Francesc, a Vilafranca del Penedès. Ella recupera peces de cançoners, pandero, jota, romansos o cançons de bressol, i fan també recerca etnomusicològica i de memòria oral, sobretot de Ponent. Una tradició que combinen amb arranjaments contemporanis, fins i tot amb bases electròniques, com podem sentir de fons. Ens tornem a sentir demà. Gràcies per acompanyar-nos un dia més.
Per florir-me a la vitrina de ningú.